els podcasts de Ràdio Estel.
El Bayona contra la Bajona.
Esteu escoltant, ella és Dua Lipa, que porta, Carlos, quant de temps porta a Barcelona ja aquesta dona, no?
Perquè... No sé, ja l'han fet catalana, no?
Gairebé, no?
Ja l'han fet catalana, la Dua Lipa, li direm ara. Ella és catalana.
Perquè va actuar Ovilla. Al Palau Sant Jordi.
Va actuar al Palau Sant Jordi.
15 dies, no? Potser.
Sí, però no ha estat per aquí, perquè se'n va anar a actuar a Madrid, se'n va actuar a Porto, i després torna a Barcelona.
I ha estat al Primavera, que ha estat dos caps
però
de setmana, no?
Però has escoltat el temazo? A partir d'ara li direm Dua Lipa, la abusadora.
Perquè va ser molt agosarada o què? La vas veure?
Abusadora, perquè és que mira, he estat al Primavera els tres dies.
Fas cara de Primavera, eh?
Faig cara de cansat. Avui soc Carlos Bajona. Estic molt cansat perquè a més ja no tenim edat, ja no som joves que fem això. I al Primavera se'n va ja bàsicament a caminar. Quan tu vas al Primavera...
Quants quilòmetres deus haver fet?
No sé, però potser 25.
Mare
25 meva. Diaris.
Caga, Olga.
25 potser diaris,
crec jo. Haurem d'anar al Primavera a caminar.
Es camina molt al Primavera. I t'ho dic, abusadora, perquè és que el seu concert, que sí, és veritat, que jo estava a primera fila i ho vaig gaudir molt, però la gent que estava una mica més enrere, tothom s'ha queixat del so, que no arribava el so,
i que
estava una miqueta de fluix de volum. Però jo que vaig estar a la primera fila és...
Vas al·lucinar.
T'ho dic, jo tinc la sensació, ara farem una mica de Abuelo Cebolleta, però jo el meu primer concert de la meva vida va ser l'any 90, veient a la Madonna, al Blonde Ambition Tour. I aquell Blonde Ambition Tour era aquell moment que tu havies de veure la Madonna, no? Tenia tots els hits, tot el que cantava eren hits. I després no ha fet aquests àlbums que tenien millors o pitjors cançons, però no tenien el nivell d'aquestes cançons, no? I jo tinc la sensació de que quan estic veient a la Dua Lipa, jo pensava, jo, si veig a la Dua Lipa, l'he de veure ara.
Ara
perquè després traurà aquests discos que estaran... Tant de bo que estiguin tan bé com els que ha tret. Però és que el nivell és tan gran... Que, clar, ella va fer un concert, si va cantar 15 cançons, 13 eren mega hits. Era un abús. S'acaba de cantar una cançó, era com... I ara esta, i ara la otra, i ara aquesta, no? I a més, guapa...
Ho té tot, aquesta dona.
Canta bé.
I cau a tots els concerts, m'han dit això? Això és veritat
sí,
o no?
Sí, es veu que hi ha una cançó que sempre cau amb aquesta cançó. Era molt curiós.
Anava
amb un amic, el Diego, que abans de començar la cançó li va cridar «No te caigues! No te caigues!» I jo crec que no va caure gràcies al meu amic Diego, que li va dir, no te caigues!
Va avisar-la. Però, com a resum, com ho descriuries tu, aquest Primavera Sound? Que és la tornada de la pandèmia,
El més destacat per mi, jo, però que és una cosa com molt personal, és això. El concert de la Dua Lipa va ser impressionant, hit darrere hit. I després, aquesta sensació que s'ha acabat el debat aquella entre els indies integristes que veien el Primavera com un festival indie, i els que no són tan indies, els hi agrada el mainstream i poden anar directament a veure a la Dua Lipa, a l'Anguel...
Maria del Mar Bonet va actuar també.
Sí, Maria del Mar Bonet, en aquest
Primavera.
El primer cap de setmana.
Ho vaig perdre, veus? No vaig mirar bé el... No, vaig mirar bé el...
no però vull no, dir que és bastant eclèctic, no?
Sí, però ja no és eclèctic. És una qüestió de que, per exemple, jo me'n recordo a Batgui, el cantant, una de les seves cançons la cantava amb l'Omar Montes, no? Això era una cosa que era impensable en un Primavera de fa 5 anys, no? Que eren com... Es veia com molt més integrista del que era l'indi, no? Jo vaig veure Nicki Nicole, que va cantar Formentera de la Aitana. Llavors, escoltar una cançó de l'Aitana al Primavera Sound, jo mai ho hauria imaginat. Aquest debat s'ha acabat i la gent va ballar, s'ho passa molt bé veient els Strokes i s'ho passa molt bé veient a la Nicki Nicole, i jo això ho celebro.
Perdona, a Julián Casablanca, que té família a Sabadell.
Ara m'has deixat
de pedra. Tu sabies això?
Sí,
sí, això és el que he escoltat. Els vas veure tu?
Sí, en aquest... els vaig veure.
I què? Com estava? Perquè
molt
també
bé,
depèn del
bé.
Líder dels Strokes, sí, el concert.
Molt bé, jo els vaig veure i molt bé, molt bé. M'ho vaig passar molt bé. I també com 4 o 5 hits incontestables i una sonografia molt simpàtica perquè era com molt futurista, en plan synthwave, molt guai. Estava molt bé, m'ho vaig passar molt bé mirant els Strokes.
Vas poder demanar una birra o no?
vaig demanar una birra. Tinc una anècdota que contar-te. Tinc una anècdota.
Explica-la.
Perquè va ser molt graciós, perquè em vaig tirar un dia sencer buscant una entrada per la meva filla. Jo, i això que poses al post a l'Instagram, una entrada per la meva filla, una entrada per la meva filla.
Que volia veure a la Dua Lipa.
Ella volia veure la Dua Lipa. Jo una entrada, només vull una entrada pel dijous, que era el dia que podia anar. I llavors li compro l'entrada i quan arribo a la porta em diuen quina edat té la seva filla? I la meva filla té 14 anys. I em diuen... Les nenes de 14 anys no paguen.
Hòstia,
jo, madre mía.
No m'ho puc creure.
No m'ho puc creure. Això la gent hauria de saber. Fins als 15 anys no es paga l'entrada.
No es paga el Primavera Sound?
Del Primavera Sound.
L'any vinent tots els adults aniran amb un menor de 15.
Aniran tots. I sí, que jo ho he dit en Ràdio Estel, que no se paga. Aniran tots allà.
I tu currant-ho, no?, buscant l'entrada.
Jo vaig aconseguir l'entrada i al final res de res.
Bé, doncs balanç positiu,
I la vaig regalar, la que tenia la vaig regalar. Vaig trucar una mica corrent i li vaig dir,
mira, va acompanyar.
Vine, que vaig tocar la Dua Lipa i ho passarem bé.
Molt bé, Carlos, doncs nosaltres que ho celebrem, aquest Primavera Sound, que per cert es quedarà a Barcelona fins al 2020... Ara és 27 o 25? 25, 25, no? Firmat.
Ho celebro, les meves cames ho celebren, caminarem molt els propers anys. I ara ve el Sónar, és que no...
Això no parem,
Tens
no
tres
parem.
Dies per descansar.
Tenim tres dies per descansar i el Sónar.
I cap allà, sí, hi aniràs? Estàs...
Clar que anirem, no? El Sónar és el meu festival favorit de Barcelona.
De tots, sí.
Clar, i a més, el guapo que té el Sónar és que no és una cosa que no passa amb el Primavera és un festival, i és aquest el festival, i s'ha acabat. El Sónar és el gran festival Sónar, però després tens l'Off Sónar, que hi ha una mega festa... al Fòrum, hi ha una mega festa al Poble Espanyol, que jo recomano perquè estarà superxula, al Razzmatazz tens mega festa, hi ha moltes festes per tota la ciutat.
Paral·leles al Sónar.
Paral·leles al Sónar, i el cartell del Off Sónar és tan gran, o és igual de gran o més gran que el cartell del Sónar.
Doncs que comença aquest dijous a Barcelona, arriba el Sónar 2022.
Que hi anem, Mercè.
Saps què? Ara no sé si...
Mira, jo recomano el dijous el Sónar de dia.
Sí?
Ho recomano. Quan acabis el programa, directament...
Cap allà.
Te'n vas cap allà.
Cap a Montjuïc, no?
Perquè no està tan ple, i et poses allà al solecito, i van venint els artistes, i van passant, i això és molt recomanable.
Doncs mira, ens apuntem...
Encara estem a temps, dijous.
Escolta, que mira, ja passen gairebé dos minuts d'un quart d'una. Carlos, necessito... Jo a mi la bajona se m'està passant, ja?
Sí?
Tu com vas?
A mi no.
Va, doncs apugem o què?
Vinga, va, escoltem una mica de música i avui parlarem de coses així com molt curioses. Primer escoltem aquesta cançó. Estem escoltant els Beatles, no cal preguntar, perquè aquesta cançó és dels Beatles, no?
Home,
Olga, aquesta cançó és dels Beatles,
per
no?
Per descomptat.
I tant, aquesta cançó és dels Beatles. Doncs no!
Vaja.
Aquesta cançó no és dels Beatles. I avui parlarem d'això, de cançons que incontestablement un pensa que és un artista
i no,
la va cantar algú abans i no va tenir l'èxit que va tenir. Llavors, a mi m'agrada molt la figura d'aquest artista que diu, però és que jo la hice primero.
Pobre tio, clar.
Perquè jo la hice.
No em vau escoltar a mi.
No? M'agrada molt aquesta figura. I estem escoltant el Twist and Shout,
sí.
que tothom pensa que està composada per Lennon i McCartney, que Lennon i McCartney, us en recordeu, que són les persones que han firmat més números 1 de la Billboard de la història. Després estava Max Martin, el suec aquell, de que ja vam parlar al programa. Però avui no venim a parlar d'això. Avui parlem d'això, d'aquesta cançó que van fer els Beatles, però que era un cover d'una cançó. Bueno, escoltem la cançó, ¿vale?
A veure, l'original.
Vinga, escoltem-la. Doncs ho veiem, no? La mateixa cançó.
Sona que estan bé.
L'any 1961, The Top Notes, van fer aquesta cançó. Sí que és veritat que després va venir un altre grup que es deia The Isley Brothers,
sí.
Que... s'assemblava més al que després van fer els Beatles. El 1967, els Beatles van fer aquesta versió.
Mare meva. Ara estàs desmitificant, també,
estem
avui.
Estem desmitificant una mica els Beatles, sí. Que ja va bé, no? Que estan una mica desolidits, no? Una mica desolidits, els baixem una mica, li baixem el fum als Beatles. Però continuem parlant dels Beatles, perquè la propera versió també és dels Beatles. Més o menys.
Oi!
Temazo!
Home! Wow.
Pau. Us he de dir que a mi aquesta cançó em flipa.
Oh, és super d'estiu.
I de sobte quan vaig veure, ostres, que aquesta cançó no... és una cançó del George Harrison, que era el baixista dels Beatles, i el George Harrison en solitari, als anys 80, a finals dels anys 80, edita aquest Got My Mind Set On You. Jo pensava que era un tema seu, sí, i deia, ostres, que xulo, no? Que xulo, no? Doncs no, no era una cançó seva. Era una cançó que va fer el James Bray, i escomptem-la perquè era dels anys 60 i sonava amb aquest rotllito dels anys 60. Jo he de dir,
no sé
que una mica lleig, però a mi m'agrada molt més la
d'ahir. Jo t'ho anava a dir ara, aquesta dels 60.
Sona del molt 60. Bé.
Ostres, que bé sona.
A tu qui t'agrada més? Quina t'agrada més a tu?
Jo aquesta.
A tu t'agrada més aquesta?
Sí, a tu la dels 80.
A mi m'agrada més la del George Harrison.
Ah, i tu, Olga, què?
Jo el James Ray, potser.
Jo t'agrada la del James Ray, molt bé, molt bé. El James Ray que no va fer.
Potser no la tenim tan assimilada i és com més nova,
és sorpresa.
No?
Sí, igual, sí, pot ser això, no? La novetat fa que us agradi. A mi em sembla un temazo, la del George Harrison, em sembla molt guai, amb una producció que m'agrada molt, perquè és la típica dels anys 80, no?
Clar, però Carlos, una cosa, o sigui, avui ens estàs parlant d'aquestes cançons, no?, que ens pensem que és d'un autor, però en realitat són d'un altre, però aquí han de pagar algú, no? O que, com funciona?
Home,
això
clar, clar, aquesta és la diferència, que quan el George Harrison fa aquesta cançó, paga els drets per fer la cançó,
val.
Perquè si no estaríem parlant el que vam parlar el dia anterior, estaríem parlant del plagi, i que directament no pots fer. A veure, tu pots plagiar una cançó, no?, i agafar un trosset de la cançó...
Però no tota.
Però no directament fer la cançó...
Tota, igual.
No la pots fer tota igual, no la pots editar. Ah. Tindríem un problema, aquí tindríem un problema. Però no. Hem escoltat, volia parlar del James Ray, perquè el James Ray era un artista que no ho va patar gaire, no? No ho va patar gaire. Em sembla que la seva millor posició a les llistes va ser amb una cançó que es deia If You Gotta Make a Fool of Somebody, que va arribar al número 10 de les llistes. Està bé.
No està gens malament.
No està malament arribar al número 10 de les llistes americanes, però no és arribar al que va fer el George Harrison, per exemple, amb la seva mateixa cançó, va arribar al número 1, al Canadà, també, a Austràlia, llavors... Home, és aquesta figura, no? Que m'agrada a mi del senyor, que ja tindria una edat si estava viu encara, i deia,
pobre.
Però és que esta la hice yo en su momento y nadie me hizo caso.
I deu pensar, i per què no em va passar a mi? I ara estaria forradíssim.
Clar, a mi em fa molta gràcia. Aquesta cançó, per exemple, el If You Gotta Make a Fool of Somebody, també la va versionar molta gent. La va fer l'Aretha Franklin, Bonnie Raitt, així que sí que l'home, a l'hora de fer cançons,
era
ho feia prou
bon
bé,
lletrista,
no? I ara aquesta em peta el cap.
A veure.
Perquè jo diria que aquesta...
No.
Què m'estàs dient?
No és d'ella?
Què m'estàs contant-me?
No això... pot ser...
Ara sí que m'entra la bajona. O sigui, què vol dir això, Carlos?
Com esteu dient que el Girls Just Wanna Have Fun, una de les cançons més importants de la dècada dels anys 80, de la Cyndi Lauper, se'n recordeu, no?
Home,
clar, i a més és la sintonia de la secció Elles, una versió de la de Cyndi Lauper, que creiem que era l'original.
Doncs això, el 1983,
no és d'ella.
Cyndi Lauper, el digue'm?
No és d'ella?
No és d'ella.
Estàs en xoc, Mercè.
Estàs en xoc. El 1983, Cyndi Lauper troba aquest tema que ho peta arreu del món. És com...
Per favor, clar.
No? Sí. Tu fas una llista a Spotify de les millors cançons dels 80 i si no fiques aquesta, et foten fora de la festa. Directament diu... Doncs la Cyndi Lauper, aquesta cançó no és seva. Escoltem. Aquest és el hitazo... que no era de Cyndi Lauper. Escoltem l'original, va.
A veure.
La va millorar bastant, la Cyndi Lauper.
Amb el seu punt, eh?
Jo... Em flipa.
Aquesta també és xula.
Aquesta és molt xula, és una cançó de l'any 79 i em flipa perquè la... Aquesta que és una... Ara...
Aquesta, mira, aquesta és del Robert Hazard, no? Com deies, del 79.
El Robert Hazard, que l'any 1979 ha dit aquest tema, Girls Just Wanna Have Fun, i molt curiosament aquest Girls Just Wanna Have Fun, sí, que va editar ell, és una cançó on ell parla, la cançó, ell li està parlant als seus pares, perquè els seus pares li estan dient no hauries de sortir amb tantes noies, amb tantes xicotes...
I és la rèplica.
El caràcter que té una mica, no direm masclista, sí, però que té aquest, aquest to de l'home que surt amb moltes dones i que diu, jo és que... a mi no m'agradaria, però és que les dones s'ho volen passar bé i jo m'ho passo bé amb les dones, no?
Va, doncs escoltem una mica més, o no?
Escoltem una mica més.
Clar, és que és curiós escoltar-lo
aquest punt rock and roll, no? I el que, el que té molta gràcia amb el tema de la Cyndi Lauper és que ella agafa el tema i li dona la volta i el converteix en un tema totalment feminista de que estem aquí les dones i
tota
les dones fem el que volem, fem el que ens dona la gana i ens ho passem molt bé. I em sembla molt guai el que va fer la Cyndi Lauper, no?
La versió de tot, de la música i de la idea.
Que, no, és que, a més a més, és que a mi m'agrada molt més la de la Cyndi
Lauper.
Que l'altra té la seva gràcia i dius, ah, mira, té la seva gràcia. Sí. Però és que la
però per saber-ho de què és l'original.
A veure, qui fa versions tan bones d'uns temes ja deu veure que aquell original apunta maneres, encara que el millori.
Clar, clar, home, i bueno, que la cançó és bona en una versió o en una altra, però no sé, estem més acostumats també a escoltar la de Cyndi Lauper, no?
I ara et sembla, perquè em sembla que d'aquí res serà protagonista, sobretot a la gran pantalla.
La Cyndi Lauper?
No, el que ve tot seguit, diria.
Ah, sí, sí, bueno.
Què?
Bueno, és que biopics de l'Elvis s'han fet bastants, eh? Però bueno, escoltem l'Elvis.
Ja hem fet
una mica d'espoiler, va. You ain't nothing but a s'està acabant la bajona, eh?
Però molt bé.
Amb l'Elvis...
És que és com una bajona rara, perquè, clar, ens estàs desmitificant aquesta també de l'Elvis.
Però ja t'ho dic una cosa. Els temes de l'Elvis, aquests els temes que ho tenen, el Hound Dog de l'Elvis, ja ell era un artista que ja feia això, de reinterpretar temes d'altres. Molts hits de l'Elvis ja eren cançons d'uns altres artistes. I, bueno, Elvis no té presentació, veníem de la princesa del pop, perquè la reina del pop dels 80 és la Madonna, això
sí,
és indiscutible, ¿vale? Doncs de la princesa del pop dels 80, el rei del rock and roll, el Elvis Presley, i aquest Hound Dog, ell la va convertir en un mega hit, però no era seva, era una cançó que la van escriure el Jerry Lieber i el Mike Stoller i la va gravar també una clàssica, la Willie Mae Big Mama Thornton, a l'any 1952. Escoltem la seva versió,
home,
perquè s'assemblen bastant. Jo crec que d'actitud, perquè l'Elvis la canta amb molta xuleria, no?
Sí.
Però que ella no està de menys. Escoltem-la. You ain't nothing but a
hound dog. It's snooping around my door. Quin rotllazo que té aquesta cançó.
Home! Aquí sí hauríem de triar una de les dues.
Dubtes.
Mira que estem parlant amb un dels d'Elvis, eh?
Ah, és que jo sóc molt d'Elvis.
A veure, a veure. You
told me you was high class. La Big Mama Thornton era per veure-la en directe.
Sí, sí. Aquí us he de dir una cosa, que és que ella ja va arribar al número 1 amb aquest tema. O sigui, aquest tema no és això de que ningú no el va conèixer i després, no,
sinó
aquest
que
tema
ja va
arribar al número 1, perquè és un pedaço de cançó, no?
Totalment.
Sí, sí. Ens agrada molt aquesta cançó, però molt, és que té una... I la manera de cantar d'ella amb la de l'Elvis, jo crec que s'assembla bastant, no?
Carlos, venen curves.
Buah, venen curves.
Què, ens donarà temps o no?
Vinga, va, anem ràpid, va.
Sí? Fem bateria.
Anem ràpid, una altra més. Ara canviem de rotllo totalment. Ara ens posem una mica sentimentaloides. Qui és ella?
La Olga.
La Cyndi O'Connor. Estic millor del cap que la Cyndi O'Connor.
Olga
O'Connor. Tampoc, no ens posem, eh?
Escolta, que també podria ser una mica Demi Moore. Olga Vallejo, ara mateix, no? Podria ser la Teniente...
La Teniente...
No?
Vigila amb aquesta broma que li va costar...
Ah, sí, és veritat. Olga, no m'ho tinguis en compte.
No t'ho tinguis
en compte. Però sí o no? O sigui, és una passada aquest tallat.
Això m'heu estat una opció.
També és veritat.
Doncs estem escoltant a la Cindy O'Connor aquest sí. Nothing Compares to You, us en recordeu del vídeo, no?
Home,
ella amb aquest cabell...
Sí. Tan trencador.
Sí, sí.
Això era als 90,
ella,
no?
Que trencava moltes coses, les fotos del papa i coses d'aquestes. Ella era molt de trencar, no?
Sí.
Doncs aquest Nothing Compares to You de la Cindy O'Connor no era seu.
Tampoc.
Estava escrit per Prince.
Ai.
Amb un projecte paral·lel del Prince, que deia The Family, i aquesta és la versió del Prince. Jo, mira, perquè no vaig a ser amic del Prince, però clar, si tu t'havies guardat, perquè no hi havia mòbils en aquella època. Mira, aquest és el Prince. Quina veu té, eh? Això
m'agradaria escoltant, eh?
Que xula. El que t'anava a dir és que, perquè no hi ha mòbils en aquella època, però imagina que tu el tenies guardat al mòbil i el Prince després es va canviar el nom i es va posar aquella persona conocida com a Prince,
sí.
No? El símbolo,
sí.
Després es posa The Family. Si l'has de canviar el nom cada vegada que es canvia el nom al mòbil, doncs menys mal que no va passar això.
Or
I ara aquesta ens peta el camp una mica.
Sí?
També? Mira, és que ràpid perquè ho hem escoltat tot. Escolta aquesta. Should stay I would only be in your way. Whitney Houston. So
Kevin Costner. Boníssima.
El guardaespaldes.
Guardaespaldes.
Que ara es fa el musical, eh? Amb Bustamante a Barcelona, atenció.
Ah, sí?
Al setembre. Ho vaig veient al bus cada dia.
Jo he posat el mòbil en l'alarma perquè no se'm passi.
T'has de comprar entrades primera fila.
Entrada per veure Bustamante. Fa de Whitney Houston, ell, o fa
no,
de...
No, crec Kevin que Costner. Fa de Kevin Costner.
Molt bé. And I... Doncs aquesta cançó, que és preciosa.
És que t'acarona l'ànima, eh?
Que és molt maca.
És molt xula.
No era seva.
Tampoc.
No era seva. Aquesta cançó va ser un mega hitazo. Té la curiositat de que quan va morir la Whitney Houston,
sí.
Va tornar a ser número 1. I això que va passar amb aquesta cançó va passar amb l'original, també. L'original era de la Dolly Parton. Escoltem-lo.
Gran la Dolly Parton.
If I should stay... Doncs la curiositat amb aquest tema és que ella el va regravar l'any 1974, el va fer l'any 73, i el va regravar el 74 i va tornar-se a convertir en número 1, que és una mica el que va passar amb la Whitney Houston, no? Amb aquesta... cançó country, i ja que estem de country,
passem a més country.
Escoltem a Mojitaso country, ja veuràs.
A veure. No
rompas home. Más, pobre Coyote Dax. Estás pegando el Coyote Dax, el No rompas más, mi pobre corazón, aquesta cançó.
Això és un guanjo.
Aquesta cançó que va disparar als tallers de baile country a tots els centres cívics de Catalunya.
Sí, sí.
Doncs aquesta cançó no era d'ell, no era d'ell. Era una cançó del Billy Ray Cyrus, que és un tipus... ha editat infinitat de discos, sí. Infinitats de singles... Però els últims anys, per què és famós?
Per
el Billy Ray Cyrus, és famós per això. Bueno, aquest és l'original, no? Estem escoltant l'original, em sembla, no?
Clar, aquesta és l'original.
Bueno, ell famós, això ens ho saltarem, ell famós per ser el pare de la Miley Cyrus. Això que estem escoltant és el...
És ell, no?
És ell amb aquest tema, però que tampoc era seu, que era també una... Ja, rizem el rizo, com fem casa, tampoc era seu, era una versió de The Macy Brothers.
Però arribem a la Cyrus. Sí, va,
tenim,
va.
Tenim temps per una altra més?
Vinga, va.
Escoltem una altra més, va. Aquesta és la Miley, ves? Aquesta és la filla. Aquesta és la filla, mira. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. La filla.
I aquesta és la imatge de la Miley que sortia...
Aquesta
amb un,
sí.
Que sí que és aquella icona, aquesta, en aquella bola, no?
Sí, la típica imatge de la Miley, sí, molt bé. Sí, sí. Ens dona temps a fer una altra?
Va.
Va, fem una altra.
Aquesta és la Macy Brothers.
Aquesta és la versió de Macy Brothers. És l'original que va fer el pare de la Miley Cyrus.
Veus, és que tot és en bucle.
I tot està connectat.
Tot està connectat.
S'assemblen molt, eh? S'assemblen molt. El Coyote Dax que li canvia l'idioma i tal. Però s'assemblen molt, no?
Lost in Translation, aquí, Olga. Estem aquí
una mica, estic veient moltes idees.
Està agafant apunts al Ferran. Però ara sí, passem amb una cançó que va ser una icona dels 90,
vinga,
no?
Vinga, l'escoltem. Aquesta cançó em flipa a mi. Temazo. Natalie Imbruglia, també una mica Dua Lipera, no? Perquè era maca fins a dir basta,
sí,
no?
I ens diràs que tampoc és d'ella aquesta cançó.
I aquesta cançó tampoc és d'ella.
Però la feia també.
La feia també, aquesta cançó no és seva. Va ser un mega hit amb la veu de la Natalie Imbruglia, que se'n recordem, actriu australiana, sortia a Neighbors.
A Neighbors, sí.
Si no surts a Neighbors, no pot ser cantant australiana mega famosa, no? Però no era una cançó seva. Escoltem l'original i veiem que s'assemblen molt, però aquesta original és com més indie, més rock and rollera, més metalera, però s'assemblen molt. Saps? Ara, com,
no,
com no sabem que la Natalie Imbruglia no era l'original,
sí.
A mi em passa ara que tenim aquesta sobreexplotació de versions, no? Que tu vas a qualsevol cafè i escoltes versions jazz, chill out... Clar, si jo escolté ara, aquest és l'original, és una banda de rock alternatiu que es diu Edna Swap, jo entro a un bar i escolto això i dic... Ai,
aquesta altra versió
de la Imbruglia.
Una altra versió de la Natalie Imbruglia.
Que
no es cansaran. I clar, jo sóc a l'Edna Swap i dic que no, que és meva, que aquesta és l'original, que la Natalie Imbruglia la va fer després, no?
I Carlos, què fa que aquesta cançó, justament, no? Doncs d'aquest grup no triomfés, no? I realment, doncs en el cas de Natalie Imbruglia, que ho va portar doncs, al capdamunt de les llistes, què fa que una cançó doncs, triomfi o no?
És que això no és... La gràcia que té la música és que no és matemàtica, no? I per lo bo i per lo dolent, no? Perquè sí que és veritat que hi ha moltes discogràfiques que sobretot, ara ja no tant, però pensen que la música és matemàtica i quan
fan
hi ha
la
un
fórmula
hit,
i diuen, va, això
surt un hit, llavors ben, ara nosaltres traurem la nostra versió, no? Hi ha un, surt una Lady Gaga, nosaltres traurem la nostra versió de la Lady Gaga, no? Surt la Dua Lipa i nosaltres amb la Ava Max farem la nostra versió de la Dua Lipa, no? I això no és matemàtica pura, no? I no pots dir el que fa que una cançó sigui un hit o no és un hit. Clar, la cançó, primer de tot és que la cançó està bé.
Sí.
I la cançó està bé, tant en una versió com en una altra. És més accessible, la Natalie Imbruglia. No? És més per tots els públics. I després ja, home, tens una discogràfica al darrere que et fa un videoclip molt xulo, que posa
clar,
molta pasta.
Acompanyament,
i que
no?
Tot suma.
Clar, que poses molta pasta perquè soni a la ràdio, perquè al final les cançons que sonen a la ràdio, la majoria són perquè hi ha algú que posa pasta a la ràdio. I, però això cada vegada és menys així, perquè ara hi ha l'Spotify que no, tu la poses allà i mira.
Que la gent triï, no? Clar.
Com li ha passat a un munt d'artistes, no? La Batguia, el mateix que l'havíem nombrat, que ella posava les seves cançons a l'Spotify i està ara un dels escenaris gegants del Primavera Sound, patant-ho, que va fer un show espectacular.
Sí, no? Va estar bé, també.
Va estar molt bé.
Carlos, va, que et deixem anar a descansar i agafar forces pel sonar.
Sí, sí.
No?
Que, mica, sí.
Que ho necessitaràs, Déu-n'hi-do.
Ho necessito. Però vosaltres, bueno, demà estic al RAF punxant.
Ei, ja?
Demà ja estic al RAF punxant, clar, perquè jo el dilluns estic al sonar. Dilluns estic al sonar i llavors he dit, mira, a mi me tenéis que abrir el RAF el martes i el dimarts estem al RAF matat punxant i ens veiem allà i ja comencem al sonar.
Com podem agafar les entrades per anar al RAF a veure't?
Doncs aneu a la web del RAF matat. Jo crec que estan sold out, també us ho dic.
També,
crec que estan sold out, però
no arribarem mai a veure'l,
Sí, home,
Hola,
algun dia.
Si us plau.
Bueno, jo es poso en la llista.
Ah,
jo,
bueno, sí. Això cosa canvia.
You're on the guest list. You're on the guest list.
Carlos Bayona, DJ i productor musical, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i bona setmana.
Igualment.
El Bayona contra la Bajona, un podcast de Ràdio Estel.